A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Aquest matí un servidor ha tingut oportunitat de llegir en el calendari de frases cinematogràfiques la següent pregunta. No creus que ja va ser hora que algú es preocupi de somiar? Pertany a la pel·lícula Naus Misterioses, estrenada fa 48 anys, això vol dir l'any 1972. Però, com tantes d'altres coses, aquesta pregunta, retòrica si es vol, no ha perdut vigència, no ha prescrit. Més bé el contrari, en temps tan complexos i difícils, tots sabem de la importància, i molta, de somiar. Ben segur que els dos nostres convidats d'avui, na Tiffany i en Víctor, a més de viure vides molt interessants, també han tingut temps per somiar, desperts i adormits. Benvinguts. Idò, la primera convidada amb la qual conversarem tot d'una, nom com dèiem, Tiffany. Tiffany, benvinguda aquí als Estudis Centrals.
Buenas tardes.
Gràcies per acompanyar-nos. I Tiffany, en el teu entorn, que és molt ampli, et coneix molta gent, tens moltes persones en aquest entorn, però pot haver-hi algú que encara no sap qui és na Tiffany. Si et sembla, amb el teu permís, sense desvetllar el teu llinatge, sí que donarem quatre pistes molt significatives.
Perfecte.
Són aquestes.
El perfil.
Nord-americana de naixement, del 1968, na Tiffany ha viscut a distintes ciutats i distints països del món. Parla 5 idiomes, és inquieta, emprenedora, flexible i viatgera. Va fer la volta al món en 6 setmanes, just abans de ser nomenada directora general d'Ivatur del govern balear l'any 2000. Totes aquestes experiències li han donat una visió global del món, sense que això li hagi impedit tenir curiositat per les cultures locals. Diu que la vida proporciona oportunitats per aprendre a cada moment i a cada etapa. En tot cas, ella mai no deixa de formar-se i de créixer. Al mateix temps, afirma: la vida també m'ha ensenyat a no descartar mai res. Aconsella sortir de la zona de confort com a experiència vital i es declara una enamorada de la navegació i del jazz.
Idò, Tiffany, ara ja coneixem un poc el teu retrat robot, si em permets l'expressió, i començarem pel principi de la teva vida, una vida molt fecunda, molt llarga, malgrat la teva joventut, i que es va iniciar, com escoltàvem, als Estats Units. Com recordes aquests primers anys de la teva vida?
Bueno, los primeros años de mi vida eran muy multiculturales, porque de muy pequeña mis padres se mudaron a España para, bueno, en el principio de los 70, en época franquista, y pues estaba con unos padres americanos. Mi padre es de descendencia judía, bueno, judía rusa, y mi madre es de descendencia sueca y galesa.
¿Y tú vas a nacer en los Estados Unidos?
Y yo soy americana, ellos también, pero acabé viviendo en España en mi juventud y yendo a un colegio francés. Entonces, viviendo en España, bueno, es multicultural y luego pues con muchísimas fees diferentes. Entonces he tenido una, yo creo que una, la oportunidad de crecer en un ambiente muy multi todo, multife, multicultural, multilingüístico. Y esto pues marca mucho para el futuro.
Hem de pensar que per bé, en el teu cas anirem desenvolupant etapa rere etapa fins a arribar al dia d'avui, però abundant en aquesta primera etapa, la de la infantesa, què recordes de l'educació? Hi va haver algun professor o professora que et marcàs d'alguna manera? Alguna reflexió, algun consell dels teus pares, tant pare o mare? I a què es dedicaven un i altre, per cert?
Bueno, mi padre se dedicaba, bueno, un hombre de negocio, se dedicaba al calzado. Y mi madre fue, en su juventud, era modelo en Dallas, en los años 50, con muchísimo glamour. Uh-huh. Y luego ya, pues, ama de casa. Y bueno, en la escuela, la verdad es que he tenido la suerte de tener profesores, muchos muy ejemplares, tanto en la escuela infantil o primaria, que teníamos profesores franceses, que también venían de sitios muy diferentes, y luego también en la escuela británica, donde acabé mi educación, pues profesores de muchísimos sitios diferentes. Entonces, al final, cuando estás con gente que tiene tanta apertura de espíritu, pues también lo contagian y te enseñan no solo la escuela, la educación, lo que uno tenía que aprender, sino también el tema de los valores, la comprensión, la empatía, el entender las culturas de los demás. En la segunda parte de mi educación éramos 200 estudiantes y habían 42 culturas diferentes.
Quan dius segona part, a què ens referim?
En la secundària. Bueno, secundària i bueno, hasta los 18. És que ara lo llaman de nombres.
Sí,
que jo no sé,
no sé
si és eso.
Estem
Però
igual.
Bueno, en la segona part, pues, quan hi ha 200 niños i niñas i hi ha 40 cultures, bueno, és brutal. Y de hecho, pues la suerte que tengo que todo esto ahora me ha dejado un bagaje cuando viajo a cualquier sitio del mundo conozco a alguien.
Uh-huh. Deies que el teu pare era un home de negocis vinculat al calçat, la teva mare model. No sé si eren també, valgui l'expressió, models per a tu en el sentit de referències per repetir. O sigui, és a dir, tu volies dedicar-te al món dels negocis ja de nina, pensaves que aquest podia ser el teu món o pensaves dedicar-te a ser model?
No.
¿Por qué no?
Mira, la frase de nunca descartes, o sea, nunca descartes nada, yo me acuerdo que de pequeña le dije a mi padre que nunca trabajaría en calzado. Que era, o sea, lo encontraba muy interesante, que era una cosa de ellos, pero que yo no lo haría nunca. ¿A que no adivinas cuál fue mi primer trabajo?
Justamente aquest. Sí, ¿no?
Me ofrecieron un trabajo de Navidad trabajando con un señor que tenía una marca de zapatos y necesitaba personas pues para ayudar. Y ya, bueno, ya en mi primer trabajo fue así. Lo que yo dije, o sea, que dije
no...
que nunca haría nunca mi primer trabajo.
És a dir, que d'aquesta aigua no em veuré, no es pot dir mai.
Lo aprendí muy rápido.
Uh-huh. I el cas també, ho deies, que vivies des de jovenet en aquesta multiculturalitat i tots aquests multi, etc etc. I això va fer que vas estar a diferents destins, tants que en 20 anys, em pots corregir, ja havies estat al teu lloc de naixement, a l'estat de New Hampshire, a Alacant, a Barcelona, a Milà, a París, a Ginebra, tot això en 20 anys.
Sí, però mis pares viajaban mucho.
I tu amb ells, clar.
No, al principio con ellos y luego ya sola. Pero yo cuando me fui a estudiar a Milán, con 17, casi, había justo cumplido 18 años, era una época donde coger los aviones era parte del fin de semana, ¿no? Te cogías un avión y te ibas a París o te ibas a Londres y tenías amigos. Pues tengo amigos en general, pues me voy, oye, se monta una fiesta en Berlín. Era otra época, otra manera de viajar.
Però estem d'acord, Tiffany, que no tothom tenia aquest accés tan fàcil a París o a Milà o a Berlín o on sigui, ¿no?
Es un tema prioritario. Al final, dinero, yo no me compraba cosas nuevas, me iba de viaje. Todo es un tema prioritario. Y no todo era avión, ¿eh? Mucho tren, mucho coche y mucho, entre cuatro, pagar la gasolina de un coche que de tercera a cuarta mano, ¿eh? O sea, no es todo glamour. Hay
claro,
que decirlo
que
así, era muy de estudiantes.
Uh-huh.
Y nos lo montábamos así, pero era el momento también. Y, por ejemplo, pues yo que sé, había alguna cosa muy interesante, yo que sé, el Palio de Siena, pues te ibas el fin de semana al Palio de Siena, ya que estás en Italia hay que aprovechar, ¿no?
Claro,
pues,
claro.
Lo que hacías.
Así que asegudo al sofá no hi estabas gaire.
No, sofà, no, per què?
No sé, jo pregunto, no sé, hi ha gent, no, que el cap de setmana idoni és seure's al sofà i veure una pel·lícula o un reportatge o...
Ai, no.
Què és això?
Ai, no.
Tu ets una dona de moviment.
Más que movimiento me gusta compartir. Y más que los fines de semana poder compartir mesa, mantel... No hay que viajar, pero a veces, por ejemplo, hablando de esto me ha venido una memoria...
¿Laura?
De los domingos en París, justamente cuando vivía en París, mi casa era como, bueno, breakfast at Tiffany's, ¿no? Había que venir a desayunar y a brunch. Y empezábamos a las 12 y todo el mundo, tú traías el pan, otro traía el queso, otro traía fresas, otro, lo que había.
Uh-huh.
Y empezábamos con el desayuno y acabábamos en la cena.
Caramba.
Pero entraba gente, salía gente y habían brasileños y luego había japoneses y chinos y franceses,
culturas
italianos.
Uh-huh.
Íbamos entrando y cada uno pues cogía la cocina, oye, ahora hago unos huevos, hago no sé qué. Y todo el mundo participaba, ¿no?
Uh-huh.
Pues el tema de compartir y vivir juntos.
Clar. I això que dèiem, havent estat a tants llocs, un no arriba a un punt que diu, ostres, s'aixeca un matí, no sé si estic a França o Itàlia, Alemanya o el Regne Unit o a Mallorca, i d'altra banda... Quan arriba la sensació de dir aquí és on em vull quedar, on vull fer arrels?
Bueno, esa sensación que tú que describes solo la he tenido una vez. Y eso fue cuando estaba en el Govern, justamente que en el último año cogí creo que 158, 170 aviones en un año.
En un año.
Ese año sí que fue particularmente crudo a la hora de viajar, porque en el fondo no eran viajes queridos, eran viajes obligatorios.
Uh-huh.
A veces eran dos ciudades en un día, a veces era, yo qué sé, recuerdo un viaje de Egipto a Dubrovnik, y dices, ¿cómo llegué? No me acuerdo ahora, pero bueno, seguramente me voy a apuntar a un lado. Y ese, en ese momento sí que era un momento de muy, muy complejo, y en ese momento decidí dejar de viajar. Cuando dejé el govern, decidí que no iba a volar. Entonces todo era barco, coche, tren...
Sense avions.
Sense avions. Estuve casi un any, però, però recorri tota Europa.
Clar, ja arribarem a Mallorca i la teva etapa al govern, que també després escoltarem la teva valoració al respecte, però la segona part de la pregunta encara no me l'ha respost. Quan arriba o per què allò de dir aquí és el meu lloc, aquí em vull quedar?
No ha sido así. No. Es al contrario, ha sido el quedarse en un lugar que ha creado ese momento. Es decir, en muchos de los sitios que he vivido me hubiese quedado. Y aquí, y siempre, bueno, lo he dicho públicamente muchas veces, yo nunca pensé quedarme en Mallorca. Y ahora no. Vine con la idea de irme al año, me fui, volví, me he ido varias veces. Y ahora, después de muchos años de vivir aquí estoy maravillosamente bien. Pero nunca ha habido una decisión de aquí me quedo.
Claro. Ara quants anys fa que ets aquí, a les Illes,
vamos
a Mallorca
para 20.
En concret? Cap a 20.
20 anys. 20 anys ja. Pff.
Passa el temps ràpid, eh?
No.
Ah, no?
No. Passa, però ràpid passa. No.
Està bé. Ens comentaves, quan preparàvem aquesta entrevista, Tiffany, que a cada moment vital teu hi ha hagut això, un episodi social de gran rellevància i també un mestre, podríem dir, no?
Sí, bueno, siempre intento acordarme no solo de los sitios, porque ahora lo estamos hablando y me doy cuenta que parece muy glamuroso, pero el vivir y moverse tanto también conlleva momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, de añoranza, y mucho de lo que he aprendido también es del momento social donde yo en estos momentos donde vivía. Es decir, yo qué sé, cuando vivía en Francia, pues viví la muerte de François Mitterrand en primera persona. Estando en España, viví la muerte de Franco en primera persona. Viviendo en Italia, todo el problema de la mafia con Craxi, lo viví en primera persona. No yo en el frente, pero era lo que estaba pasando socialmente. En uno de mis viajes estuve 6 semanas en Zimbabue y también viví todo el problema que tuvieron con Mugabe, que de hecho fue el principio, que quién sabía que iba a durar eso 20 años. Entonces, no es que me haya inmiscuido de una manera política, sino realmente ser consciente de lo que está pasando en el entorno social de donde vives. Y eso también es una parte de la integración cultural, ¿no? De cuando vives en un sitio, es decir, como existen muchos países que uno se trae todo. Yo siempre me he integrado, ¿no? Dentro de la cultura, dentro de la vida, dentro de la sociedad. Evidentemente la gastronomía, porque es una de mis pasiones. Pero el integrarme en lo que está pasando realmente, ¿no? Y esto pues también marca, ¿no? Y luego hay momentos que yo creo que todos los que estamos, los que están escuchando, y tú y yo seguramente nos acordamos dónde estábamos el 11M o el 11 de septiembre. Y cada mudanza mía también ha conllevado un momento histórico. O sea, cuando me mudé a París, pues estábamos en la primera guerra de Irán-Irak, por ejemplo. Y la noche que vine para mudarme a Mallorca fue la noche que murió Lady Diana. Entonces, cuando la gente me pregunta, y de hecho, seguramente si miro son más de 20 años, porque creo que ya hace más.
99 bueno, debía ser, crec.
Pues sí, para que veas, 20, pero debería años, ¿no? Saberlo porque esa noche fue la noche que me vine. Entonces, que va muy, muy ligado a cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y es una manera también de recordar, porque sí. Como no me acuerdo...
No, i tant, gran, per no recordar-te, tens una memòria prodigiosa vinculada també a aquests esdeveniments socials. Ens parlaves, entre altres, també, de la mort de Franco, que clar, a tu et va agafar l'any 75, et va agafar, per tant, molt nina. ¿Quin record en tens? ¿Tens un record clar?
Ay,
un record
sí.
Nítid.
De que ese día no había tele. A las 5 de la tarde, el único rato que teníamos de tele, había un canal. Claro, piensa que mi familia, bueno, cuando íbamos a América con mis padres, pues habían 80.000 canales y todo en color y todo. Pero en España tenemos un canal. Y ese día no hubo tele. No hubo tele. Y al día siguiente, pues todo el día tele con el señor ese que estaba allí. Yo debía tener que 6, 7 años. Y lo recuerdo perfectamente. Hombre, ¿cómo que no hay tele? Se ha muerto... ¿Y?
Claro, efectivamente, sí. Y en blanco y negro que debía ser, claro.
Claro, o sea, sí. Porque se ha muerto un señor, no tenemos tele. ¿Qué es esto, no? Pero no, fue más el... Sí, esto es la memoria infantil, ¿no?
I tant que sí. No sé si infantil, però memòria al cap i la fi has tingut quan ens parlaves de la teva etapa en el govern balear, concretament com a directora d'Ibatur, com referíem en el perfil, això era l'any 2000,
Sí.
Va començar l'any 2000, 3 anys i mig, crec.
2000, sí, 2000-2003, finales.
Caramba, o sigui, això sí que fa... L'inici fa 20 anys.
Exacte.
Justos. Començarem pel final. Tornaries a l'àmbit polític i per què, d'altra banda, creus, Tiffany, tu que has conegut aquest món, per què creus que, en general, la classe política té tan mala premsa?
Si estàs d'acord amb aquesta afirmació. La resposta rotunda a si volveria a la política és un no.
Un no radical?
No. Uh-huh. Primero porque yo no venía del ámbito político ni público. Y entonces entrar en un sitio tan, más que fue muy visible, bueno, fue una experiencia, un máster de vida total. Uh-huh. Pero también porque el tema político, una cosa es que lo siga y otro es que esté dentro, ¿no? Y en uh-huh. el fondo acabo siendo un sitio muy político, ¿no? Y el tema de que por qué los políticos tienen tan mala prensa, al final, yo siempre he pensado, y más lo he vivido, que en la política se ve todo lo mejor del ser humano y todo lo peor. Uh-huh. Y en lo que nos gusta y las noticias que salen siempre es en negativo. Entonces, cuando se puede sacar lo peor que ha hecho el ser humano, es decir, roban en sociedad, pero cuando lo hacen los políticos, pues queda peor, ¿no? Uh-huh. Porque les has dado la confianza. Y yo creo que es porque se ve lo mejor y lo peor del ser humano en la política. Y sobre uh-huh. todo porque no es verdad que la realidad diaria es difícil comunicar lo que cada uno está haciendo. Uh-huh. Y es verdad que siempre hay que dar carnaza. La prensa, y lo siento por los periodistas, pero es verdad que se busca siempre la mala noticia.
Sí, és que és veritat, és veritat.
Sempre se busca...
El conflicte genera interès i genera, això, expectativa i genera vendes al cap i a la fi, no? La realitat és la que és, també.
Bueno, és la que hemos creado.
O és la que hem creat.
Estoy convencida de que si hiciera el contrario, también se vendería, ¿eh?
Potser sí, però, per exemple, tu saps que els reportatges, ara ens posem en pla filosòfic televisiu, però els reportatges d'animals, que poden ser molt guapos, tenen una audiència baixíssima, i en canvi el crim de les nines d'Alcàsser, morbositat a raudales, que dirien en castellà, audiència dalt de tot.
Sí.
Així bueno. És l'ésser humà. Ens parlaves del millor i el pitjor de la condició humana referida a la política. Tu vas viure aquestes experiències positives i negatives en primera persona?
Sí. Sí, vi cosas muy chocantes, escuché cosas todavía más chocantes y luego vi un personaje que me dio mucho miedo, que es la persona, voy a decir, estúpida con poder. O sea, es uno de los animales que más miedo pueden dar. O sea, ni arañas, ni, no, es lo peor. Pero también, y lo diré, vi gente muy honesta, muy trabajadora y con muchas ganas de cambiar las cosas. Uh-huh. Pero...
Ja de tot. Clar. Quan deies aquest primer perfil més perillós que les aranyes, estaves pensant en algun concret o eren determinats, això, perfils en plural?
Aunque lo supiera, no te lo diría.
Això tu et dius a la tomba, això, eh?
Hombre, no me pongas en esta tesitura. No, vi cosas muy, muy chocantes. Sobre uh-huh. todo para las personas que pensamos en... O sea, yo, es verdad que peco de ser extremadamente positiva, pero...
Bueno, això no és un pecat, no? Això està molt bé.
A veces. Sí? Bueno, a veces.
T'endús una decepció de vegades.
Bueno, es difícil mantener el positivismo, no
segur,
siempre.
Segur.
Pero bueno, que la cuestión es que desde la honestidad y sobre todo desde el trabajo y la pasión por lo que uno hace, cuando ves los personajes que hay, pues mira, te llevas decepciones, pero lo que digo, al final aprendes mucho y mucha de la gente que te decepciona y la gente que te hace trastadas o cosas que no deberían hacer y hay puñaladas, pero esto pasa en la vida, uh-huh. no solo en la política. Uh-huh. Son gente que te ayudan a crecer. Al final sufres...
Y te hace madurar.
Y te hace madurar, crecer, entender... Uh-huh.
Clar. Fa unes setmanes teníem aquí assegut un exfutbolista, Tiffany, que respon al nom de Toni, jugador en el seu moment porter del Betis, del Mallorca, del Celta, de l'Hèrcules, també va ser seleccionat per la selecció espanyola. Clar, i parlàvem del que era el post-futbol, la post-política, és a dir, el dia que després d'abandonar el càrrec de directora d'Ibatur, comença una nova vida, ho dic, evidentment comença una nova vida, però ho dic en el sentit, el telèfon deixa de sonar, deixes de ser important per moltes persones?
Si me lo hubiese creído, sí. Pero no era mi vida. Yo era mi vida laboral. Yo tengo la suerte de tener un entorno maravilloso, tengo gente que me quiere mucho en cualquiera de los puestos que he estado y son los incondicionales. Entonces no, en mi caso no. Que luego que hubieron repercusiones, sí, pero no me he llevado a una decisión. Y conozco bastantes personas en política que les ha pasado esto, de que se pensaban que dejó de sonar el teléfono. Pero en el fondo a mí no me pasó, no.
No. Afortunadament. Hem de dir, Tiffany, em permets que faci una confessió a l'audiència, que tu em vas dir com preparàvem aquest programa. Toni, tu pregunta'm del que vulguis, que jo et contestaré el que sàpiga. I van dir, mira, preguntaré, per exemple, Tiffany, no sé si tu ho vam preparar, això. Ets feminista?
Uy, esto es de las difíciles, ¿eh? A ver, la palabra feminista, si me pudieras explicar qué quieres decir, pero como no tenemos tiempo, yo te voy a decir...
No, yo diría cercar el diccionario, pero vaya.
Vale, yo creo que esa palabra se ha ya desvirtuado. Que creo en la mujer, en la capacidad de trabajo de la mujer, la empatía, la fuerza, la vitalidad, la generosidad, y que las mujeres... vamos para equilibrar el mundo, porque yo creo que hay mucho, mucho futuro ahora con la mujer, pero el tema no es una perspectiva de integrar la mujer en un mundo de hombres, porque realmente el mundo del trabajo, el mundo se ha formado por hombres, con la perspectiva muy masculina. Y creo que en el futuro lo que vienen ahora son personas, no por su condición, sino por lo que aportan. Bueno, ahora lo que no sean las elecciones americanas, es decir, todo eso son momentos históricos donde las mujeres se integran en una cosa que dices, es que llevamos 300 años que solo hombres, entonces algo tienen que aportar. Si me preguntas si creo en esto, sí. Si creo que las mujeres que luchan como hombres para defender los derechos de la mujer, no. Esto va para una tertulia de muchas horas, ¿eh?
Sens dubte, sens
porque
dubte
esto, sí. Esto es para hacerlo en corto es bastante complejo.
No, en tot cas, ho has explicat molt bé i queda clara la teva postura al respecte. Parlem d'un altre episodi que també evidentment marca la teva vida, com és el fet del teu matrimoni, si no vaig errat, des de l'any 2008, amb una característica molt diferencial, podem dir, Tiffany, el dia justament de la boda, del casament. Quina és aquesta característica? A part de que us vau donar el sí al teu marit i tu, clar.
Bueno, esto es posiblemente uno de mis grandes logros, porque tenía el gran sueño de que todas estas vidas que he vivido estuvieran las personas que quiero el mismo día en un sitio. Y al final salieron de 36 aeropuertos diferentes y conseguimos que de 36 aeropuertos conseguimos que todo el mundo estuviera en Mallorca el mismo día para estar presentes a la misma hora.
I llavors ja no eres, perdona, directora d'Iba Tour, que podies dir, volies fer promoció turística, no? No era el cas.
Bueno, hice mucha, ¿eh? Mucha y todo. Sí, sí.
Aposta.
Porque fue un evento muy bonito y todavía hoy la gente me recuerda que fue una boda muy, muy entrañable. Todas las bodas lo deben ser, pero fue muy entrañable porque fue muy sentido por tener a tanta gente de sitios tan diferentes y tantas culturas y fue muy divertido. Fue muy divertido porque... al final, lo que une a todas estas personas soy yo. Y como soy bastante divertida, cuando no estoy siendo muy seria, al final te das cuenta que a todas las personas que te quieren y a las que tú quieres, cuando las unes, el hilo conductor eres tú.
Claro, eso es un motivo de orgullo, ¿no?
Es que fue maravilloso. Es tan fantástico poder ver a la gente. Y más, cómo la gente interactúa, ¿no? Gente que no se conoce de nada, pero que el hilo conductor eres tú.
Claro. I tu estaves més contenta pràcticament pels altres, de veure'ls tan feliços i el teu entorn, que per tu mateixa en un dia tan assenyalat com aquell.
Sí, bueno, lo que más me gustó fue conseguirlo y que no lloviera. Eso fue el momento...
Caram. Una altra confessió. Ets romàntica, Tiffany.
Ay, empedernidamente.
Sí.
Ay, sí.
I la darrera pregunta, perquè tenim escassament un minut i mig, Tiffany. En quin punt de la teva vida estàs ara, aquesta vida tan intensa que t'ha dut a tantes latituds del món, a tants continents... Què és de la teva vida ara mateix? Què fas professionalment? Què et desperta la passió? Escoltàvem en el perfil que ets una enamorada, parlant de romanticisme, de la navegació i del jazz.
Sí.
Què és això, ara, de la teva vida?
Bueno, ahora estoy en un momento totalmente diferente porque ahora trabajo en el mundo rural. Estoy trabajando en una empresa que hacemos aceite de oliva virgen extra y trabajo en una finca donde el ritmo es la naturaleza manda sobre todo el trabajo. Estar trabajando en una finca donde realmente es gente rural, gente de pueblo, de las... Bueno, es que es totalmente otro ritmo, es otra vida, es otros valores, es otra cultura. Y esto pues es otra etapa, ¿no? Que no sabemos lo que durará, pero es otra etapa maravillosa, porque poder estar ahora en el campo es un regalo y es un producto que me apasiona, pero al final también lo exportamos, entonces estoy internacionalizando el producto rural. Vamos. Y esto es maravilloso. Y en mi tiempo libre pues intento navegar cuando puedo. Y el jazz pues es una pasión de muy pequeña y m'encanta. M'encanta el jazz.
Ja ens ho has dit, el sofà no està gaire vinculat a la teva existència, Tiffany, perquè en contrapartida fas moltes, moltes altres coses i normalment molt ben fetes. També el fet de compartir aquesta estona amb nosaltres, no te'n vagis gaire enfora perquè també té una vida molt interessant el nostre segon convidat. Gràcies i fins ara mateix. Nosaltres fem la primera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Et sonen. Si tu no vens darrere, jo tenia...
But if you wanna live...
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'Ivetres Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'Ivetres Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
A Calvià escoltau Ivetres Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, després d'escoltar, de tenir aquesta conversa, millor dit, amb la primera convidada, la primera protagonista del dia, que nom Tiffany, 51 anys, nascuda als Estats Units, emprenedora, expolítica, podem dir, viatgera i, en definitiva, vitalista i optimista, ve ara la segona conversa del dia, per tant, amb el segon protagonista, que, com dèiem a la introducció, nom en el seu cas, Víctor. Víctor, gràcies per ser aquí.
Buenas tardes.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Víctor, igual que hem fet amb Tiffany, si et sembla, per aquells que encara no et coneixen, escoltem quatre ratlles que defineixen, quatre línies que defineixen la teva vida fins ara.
Perfecte.
El perfil.
La passió és la meva benzina, explica en Víctor, una persona entusiasta, creativa, emprenedora i curiosa. Té 34 anys, està casat i té un fill de 18 mesos. La infantesa d'en Víctor va estar marcada per l'absència del pare i per la referència constant de la mare, de qui destaca la generositat i els sacrificis quotidians. Després de formar-se i exercir com a mestre, en Víctor va començar a moure's en el món de l'empresa, de la qual aprèn cada dia. Actualment és el president de la Fundació Shambhala, que ajuda la joventut vulnerable.
I la Víctor, també ja tenim resseguides aquestes línies de la teva vida, unes línies molt breus, perquè la teva vida també és molt llarga, malgrat la teva joventut, aquests 34 anys. Entre altres coses, també ets pare, que també podem parlar d'aquesta experiència. Però, si més no, comencem parlant de la teva infantesa. Una infantesa, no sé si podem dir, marcada per bé o per mal, ara ens ho diràs, Víctor, per l'absència de la figura paterna, és a dir, del teu pare.
Uh-huh. Així és, bé, primer de tot m'agradaria, bé, és un orgull, no?, i un plaer, pues, tenir la convidada, la Tiffany. La veritat és que la seva història ha quedat a mitges, però jo, no?, m'agradaria seguir compartint un poc la seva vida.
I els últims 5 minuts tindreu aquesta oportunitat, sí, sí, podràs demanar i ella tu el que vulgueu.
Perfecte. Sí, evidentment, a cadascú la seva vida el posa al lloc que li toca, no? Jo crec que cada cosa que et succeeix fa, a dia d'avui, la persona que ets, no? Per tant, també dic que no canviaria res del que m'ha succeït fins ara, perquè probablement no estaria envoltat de tota la gent que m'estima o que jo he pogut escollir, no? Uh-huh. Sí que és cert que ara que som pare m'he donat compte de que el que és realment important, no? I sí que és cert, també per una altra banda, que puc entendre que hi ha unes circumstàncies positives o negatives dins tota aquesta història, però que cadascú ha de córrer amb les seves conseqüències i bueno, no m'arrepentes de res.
Uh-huh. En qualsevol cas, Víctor, més enllà del que comentes, no ara, sinó en el seu moment, quan eres un ninet, en comparació amb els altres nins, no?, que els nins sempre tendim a comparar-nos quan som això, nins. Ai, tu, no, el teu pare on és? Tal. No sé si aquests comentaris o el fet de sentir-te diferent en aquest sentit et van condicionar fins al punt d'experimentar com un trauma, o no vas viure...
Bé, jo soc una persona que molt forta, m'han educat a entendre que les teves diferències et fan especial, no? Uh-huh. I com aquesta separació va ser tan prest, no va donar lloc, no?, tal volta a que succeeixin aquest tipus d'episodis.
Quan dius tan prest, perdona,
sí, perquè potser als 2 anys uh-huh. ja mon pare pues, va desaparèixer temporalment de la nostra vida, no? Uh-huh. Però bé, més enllà d'això, més que fer, no?, tirar no?, sal a la ferida, com es diu, si me podrien dir, no?, i tu padre i tal, i diu, bueno, la veritat és que em sento molt més orgullós de la mare que fa de mare i pare, no?, que més de la figura que si no hi és perquè no hi ha de ser, no? Uh-huh. Jo crec que el meu cap, no?, i el que és més important, el meu cor, ocupen l'espai que jo vull, les coses importants, no?, les coses que no han d'estar en jo no tenen cabuda.
Caram, que això diu molt de tu, que també, igual que deia na Tiffany, una visió molt positiva i molt optimista de la vida. No sé, Víctor, si ets fill únic, si tens germans?
Soc fill únic i ja t'he dit, tal volta, si hagués tingut un germà, pues la percepció d'aquest dol, no?, per dir-li de qualque manera, uh-huh, hagués estat completament diferent, però, com et dic, estic molt orgullós de l'home que sóc a dia d'avui, sé a qui li dec tots aquests progressos i evidentment, si mon pare m'està escoltant a dia d'avui, pues jo crec que també s'ha de sentir molt orgullós com a pare, no?
Uh-huh. El teu pare, ara que hi fa referència, viu a les Illes Balears i tens cert contacte?
Sí, bé, mai s'ha perdut completament. Ara probablement gent que m'estigui escoltant tindrà casos per escuts, no? Però evidentment són circumstàncies totalment particulars, específiques i úniques de cada un dels individus que han passat per una situació així, ja sigui per part del pare o de la mare, no? Uh-huh. Sí que és cert que hi ha certa relació, sa que jo he volgut, no? I no m'amoïna ni m'avergonya dir que jo moltes vegades vaig tenir aquest acostament amb un pare, no per res més que ni per interès, faltaria més, sinó percebre el tipus de pare que jo no volia ser.
Caram,
no?
Caram.
Doncs per jo és important ara prendre aquesta lliçó, no? Està clar que el seu exemple no és cap exemple a seguir, però tampoc el podem martiritzar. Xerràvem abans de les portades, no? Quan qualcú comet una errada o algo dolent, surt a tots els telediaris, però quan se demostra que aquesta persona ha estat innocent, surt a la part del sumari, no? O a la part de la publicitat, no? Doncs jo no tinc cap problema amb ell, al contrari, no tinc ni cap disculpa, han estat els seus actes, ell ha de ser conscient i ha de ser responsable d'aquestes conseqüències.
Uh-huh. I per acabar amb aquesta qüestió, Víctor, si fins on vulguis i si vols...
No, faltaria més.
Quan va ser la darrera trobada amb ell, amb ton pare?
Pues no fa gaire setmanes, és a dir, com et dic, això de la pandèmia crec que ha donat per pensar, no? I no crec que a lo millor hagi estat, no?, aquest any per valorar tot el que volíem, sinó donar-nos compte de tot el que ja teníem, no? Tal volta aquest any, com et dic, pel meu pare ha estat un any on, evidentment, la vida passa, no? Tal volta no tan ràpid com li agradaria a la Tiffany, perquè la vida passa, no? Per tots, per jo està passant, a més, molt a gust i amb coses meravelloses, però uh-huh, no sé si ell es va donar compte de que era un moment de reflexió. Jo vaig obrir-li els braços, jo mai el tancaré la porta, el cuidaré fins als seus dies, però bueno, aquestes trobades han estat esporàdiques i més relacionades per el naixement del meu fill i sobretot per àmbits professionals.
Uh-huh. Te ho deies que tu has agafat l'exemple de ton pare per veure, que és un comentari dur però real la teva experiència, mm-hmm. per no ser el pare, el mateix pare que tu has tingut respecte al teu fill. Supos, això, per un jove com tu ser pare, no sé, què vas sentir en aquell moment?
Mira, jo mai havia plorat sense cap motiu, no? El dia 11 de juliol, al 8 del vespre, vaig sentir el que era plorar i el que era passar pena tota la meva vida, no? Va ser una experiència meravellosa. I aquell mateix dia vaig poder entendre el per què un pare et separa del seu fill, però també vaig poder entendre quins motius varen fer que no tornàs, no? Doncs està clar que evidentment, jo som no un pare jove, perquè, clar, miràvem enrere i, per exemple, la meva mare van tenir 21 anys. Uh-huh. Jo crec que les circumstàncies econòmiques, laborals i socials s'han duit que cada vegada els joves han partit més tard de casa dels pares i, evidentment, han començat una vida estable, entre cometes, afortunadament, un poc més tard, i per tant hem decidit pues, prioritzar les nostres inquietuds, no?, o el viatjar, no tant uh-huh. tal volta com la Tiffany, però tot el que hem pogut, però ara sí ho sé, no canviaria res i que, evidentment, el meu fill ha arribat per ensenyar-me moltes coses.
Uh-huh. Parlant d'ensenyament, em consta, Víctor, que un valor suprem per tu és l'educació. No sé si justament per això vas formar-te, vas cursar magisteri, vas ser mestre.
Evidentment, però jo l'educació sempre ho dic, no? L'educació és la base de qualsevol èxit, no? I feia una cosa curiosa, que la Tiffany deia abans que els seus pares eren empresaris del món de les sabates i va dir, jo no me dedicaria nunca a los zapatos. I va tenir una feina de les sabates, no?
La primera,
sí. És molt curiós perquè hem de dir que la Tiffany i jo no ens coneixien, no? Encara que ens coneixerem més, no? Però jo vaig passar algo per escut, no? Vaig tenir la gran sort de poder escollir què volia estudiar. Tenia clar que volia estudiar. Uh-huh. Vaig ser un bon estudiant, no? Bueno, todos hemos tenido estos altos y bajos, no? Però vaig ser un bon estudiant. Sí. La veritat és que crec que no ens podem queixar. Però sí que és important saber que jo, quan se me va donar a escollir, perquè seus, no?, amb ta mare, amb ton pare, no?, pues, papà, mamà, què me recomendáis que estudie, o en base a vostres experiències, o si hi ha un negoci familiar, no? I em van donar llibertat, no? Fer el que et gradi, el que et faci, i que et vengui de gana, no? Uh-huh. I vaig dir, bé, lo que tinc clar és que, bueno, ma mare fa feina amb el meu tio, un despatx d'abogats, i vaig dir, lo que tengo claro es que no me quiero llevar el problema de los demás a mi casa. Això ho tinc clar. I hi ha algo que m'apassiona, que és l'educació, que és la base de qualsevol èxit. Uh-huh. Per tant, vaig decidir fer magisteri. Què passa? Que, fixa't, 10 anys després, m'estic duent prop de 100 problemes cada dia que nostre. I ara t'explicaré per què.
Clar, parlarem de la faceta també actual. Perquè tu també ets empresari, Víctor. Per on ve, per una banda, ja ens ho acabes d'explicar, aquesta reflexió que has fet respecte a l'educació i el vincle amb el món empresarial, que en un principi podria ser, no les antípodes, però sí un món molt diferent. Per què aquest canvi o aquest interès per l'empresa?
Mira, jo som una persona molt emprenedora, no? Molt creativa i amb moltes ganes. A la presentació es deia que la benzina és la passió és la meva benzina, no? I així és, així és. Super 98, dic jo, no? I jo crec que tot comença, no?, per aquesta frase que jo em dic, no?, de tanto si piensas que puedes, como si no, estás en lo cierto. Por lo tanto, prefiero lamentarme de algo que he hecho que no pensar que hubiera sucedido si no lo hubiera hecho. Uh-huh. Per tant, he creat he tingut èxit o no empresarials, ha hagut vegades que han fet projectes que no han anat bé i els altres sí. Per tant, jo crec que en aquesta vida estàs per testejar, per provar i per no arrepentir-te de les coses que fas, no?
Uh-huh. I deies abans que hi ha ara una faceta que no sé si et du molts problemes a casa teva o que et fa estar amb els cinc sentits posats respecte a moltes persones. No sé si et referies a la Fundació Shambhala.
Correcte.
De la qual ets president. Explica'ns què és aquesta fundació, per què es constitueix i què t'aporta tu personalment, Víctor.
Sí, és cert que parlar de la Fundació duria un programa sencer, no? Però sí que faré unes petites pinzellades. Nosaltres a la Fundació, i ja hem estat aquí a la casa, a més, ahir precisament ens feien un reportatge també a la casa, però aquesta Fundació neix per la necessitat de donar diguem, suport a tota la joventut de les Illes Balears entre 18 i 25 anys perquè tinguin una vida un poc més digna, no? La nostra fundació se basa en quatre programes bàsics, que és l'educació, l'esport, els serveis comunitaris, tot el bar d'orientació psicològica i educativa, per tal de que quan un jove sense recursos, amb una família tòxica, per temes de qualsevol, que no, evidentment no volem per ningú aquestes circumstàncies, pues, tingui aquests problemes, pugui acudir a la Fundació Shambhala perquè li puguem donar suport, no? Entonces, això que m'aporta, no? Que és molt important, no? El que t'adús de qualsevol cosa que facis a la teva vida, no? Del viatjar, del compartir, dels amics, d'una afició, de la feina. Jo, almenys, això em va donar a entendre aquest pas a la Fundació, que el que era realment important a la vida era el que era totalment invisible als ulls. El que era invisible als ulls era el realment important. I no tal volta la feina que tu feies amb els joves, sinó aquest aprenentatge continu de donar-te compte que hi ha joves que no tenen res i venen amb una rialla i et donen lliçons i passen per moments evidentment complicats sense tal volta sebre com m'he passat jo la meva infància, que evidentment no ha estat cap trauma, però és com una bona, és una bona adoctrinatge per seguir pel bon camí, no?
I d'alguna manera t'has plantejat, Víctor, que el fet que siguis president d'aquesta fundació que ara ens estaves caracteritzant un poc o definint una mica, té a veure conscientment o inconscientment amb l'absència de ton pare a la teva infantesa o no?
No, jo crec que no. Jo crec que té més a veure amb els valors i l'ètica que m'ha instaurat la meva família, no? Perquè jo no tan sols mo mare, som una família molt petita, però sempre he estat rodejat de dones, no? Que han estat probablement la base d'aquest èxit. Jo dic que Espanya el dia que lo dirija una mujer es cuando empezará a funcionar. Però sí que és cert que això ha vengut més dirigit, o almenys ja no per l'absència, sinó per la necessitat del canvi. Personal, jo he estat una persona molt generosa sempre, i perquè vulguis o no, abans de tenir un fill, ara que el tenc, si quan el pare es jubili, quan ja no sigui president de Shambhala, o quan passi a mans d'un nou capità d'aquest vaixell, pues, si els meus fills poden estar orgullosos i van amb, i jo no hi sigui, pensen que el seu pare va fer alguna cosa positiu per les illes, pues per allò ja és una cosa més, no?, que s'enduen.
I tant que sí. Evidentment, em deies això, que hi ha molts de joves vinculats a la Fundació. Recordes algun cas paradigmàtic que diguessis, ostres, quina situació tan extrema i, en canvi, quin mèrit que té aquesta lot o aquesta lota?
Sí, et dic que sí, però seria injust, no? Per jo tots tenen mèrit, no? I, evidentment, a petita o gran escala, tots tenen les seves dificultats. Perquè, potser, superar 6 barreres complicades a la teva vida, per tu, és fotut, no? I per jo, en superar-ne 2, en aquest encara em ajuda per superar la segona, no? Però especialment record un dels primers casos quan jo vaig entrar a la Fundació, que és el del Mohamed Berro, a més puc dir el seu nom perquè a més ha estat públicament fet a un petit reportatge i a una charla TED, a un lot de Síria, que estudiava per aparellador, que a més allà a Alepo, a la plena franja de Gaza on estava la guerra, ja havia d'anar sortejant els tirs dels francotiradors per anar a la universitat. Caram. Allí ell va ser víctima d'un atemptat i un dia estava amb la seva família dinant i va caure una bomba sobre el terrat i no va explosionar, no? I aquest va ser el moment on ell va decidir que havia d'emprendre un viatge delicat, no? Fixa't que a lo millor 6-7 anys després el Mohamed és xerra 3 idiomes, el català, el castellà, l'anglès, l'àrab. Ara ja fa feina a una empresa mallorquina, ha fet formacions per part de Shambhala i ara, a més, hem començat el gener ja perquè pugui començar ja un grau superior d'integració social perquè el seu somni és acabar donant suport als altres.
Caram, que interessant i que guapo i que difícil, allò que deies, de les dificultats que cadascú a la seva mesura intenta superar les barreres que pot. El que dèiem. Víctor, parlàvem de la Fundació, parlàvem abans també d'educació. Fundació, educació, ens remeten a parlar també de valors, que han sortit també amb la conversa amb la Tiffany. Per tu, quins són els valors imprescindibles a la teva vida? I que creus que s'haurien de fer com molt rellevants en el conjunt de la societat?
Mira, aquesta és una pregunta molt interessant i que, a més, no té una resposta tancada, no? Jo crec que, a més, aquesta, i no és per fer-ho servir com a excusa, no? Però jo crec que la gent en aquesta pandèmia que som tots protagonistes, perquè mai ningú aquí ha passat per una pandèmia d'aquest estil, hem après de que la gent s'ha donat sempre, no, anys anteriors, de conèixer el preu de tot i el valor de res, no? Per tant, el primer és tenir cura de la teva consciència, no? L'honestitat, el respecte, la transparència, la bondat, la generositat. Això són valors que són intrínsecs d'una, entre cometes, bona persona, no? Uh-huh. Però que, com deia ben a Tiffany, al món polític, jo que ara amb la Fundació sí que estic més al costat d'institucions públiques, m'he sorprès, no?, del valor humà, no?, d'aquesta qualitat humana dels polítics i de gent que no ho són, no?, de companys, de la meva dona, de la meva mare, del meu fill, que ojalá todos fuéramos bebés durante mucho tiempo, no?, almenys hasta los 18. Però sí que és cert que aquests valors jo crec que et venen instaurats, que aquests valors, gràcies a Déu, canvien segons les teves experiències de la vida, perquè si tu comences amb un valor amb els 6 anys i no canvies fins als 60, tens un greu problema. Uh-huh. I jo crec que la base està amb el canvi, adaptat al canvi i ser intel·ligent. No?
Uh-huh. Dues preguntes en una. Acabes de dir gràcies a Déu, no sé si això implica que ets creient, Víctor, i et faig ara ja també la segona pregunta. Parlaves també de Tiffany i la seva experiència política. Ella hi va entrar i en va sortir. Tu, que jo sàpiga fins avui no hi has entrat, però malgrat i tens aquesta relació a través de la Fundació, et planteges el dia de demà o demà passat entrar a la política si se t'arriba a oferir aquesta possibilitat?
Pues mira quines dues preguntes, eh? Religió i política. Són dues coses de les que no m'agrada parlar, però t'agraeix que me la fais perquè mai me l'havien fet, no? Si som religiós o no, si som practicant cristià, evidentment estic batejat a la Seu, estic casat a la Seu, però em crec la meitat de la història, no? Evidentment soc molt respectuós, molt tolerant, faig a la meva feina, no? No faig, però sí que toco diverses religions, uh-huh. I evidentment entenc i respecto totes, encara que la nostra, no? Imagino que la compartim, no? Pues, l'educ al meu terreny personal, no? Uh-huh. Així que bé, pues, més o menys no som gaire practicant, però sí que respecto, no?, la figura, no?, de la nostra religió. A nivell polític jo crec que bé, crec que és més fàcil a vegades creure en Déu que en la política. Sobretot perquè avui llegia una frase, no?, que deia que amo mi España pero me avergüenzo de mi gobierno. M'és igual, evidentment. Jo estic molt tranquil de que mai la política m'ha donat allò de menjar. I sí que com a ciutadà tinc la responsabilitat de sentir o d'explicar com me sento, no? Uh-huh. L'altre dia també escoltava una frase interessant que deia que cuando los que mandan pierden el respeto, los que obedecen pierden la vergüenza, no? Pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, no? Entonces, està clar que, com deia, si hi ha una família o una vida personal és difícil de gestionar, imagina't un país, no? Però bé, a vegades ens hem donat compte que la diferència entre la estupidez, no?, i la generositat és que la generositat tiene sus límites, ¿no? Así que yo creo que con esto te lo he respondido todo.
Uh-huh. I tant, hem parlat, ja ho veus, de política i de religió, coses de les qüestions de les quals habitualment no parles, ens deies, Víctor.
Per res.
El que sí tothom parla, no pot ser d'una altra manera, és d'aquesta terrible pandèmia, que com tu bé dius, no tenim antecedents, a tots els humans que som vius a dia d'avui. Què creus que haurem après quan ens arribem ja d'aquí pocs mesos, de fet un mes i mig, el 2021? Serem diferents, tu creus?
Completament diferents. A més, ja no és que siguem diferents. Diferents ja ho hem estat durant tot aquest procés, no? Lo que serem és nous, no? Haurem canviat. Haurem canviat i si ningú, després d'això, ens ha pogut explicar d'una manera senzilla què ha succeït, és que no m'entén res. És que no m'entès res. Haurem de canviar els hàbits, ens haurem de relacionar de manera diferent, però com tot, ninguna pandèmia és per a sempre. Jo crec que ens farà millors. Llevarà molta paia, com se vol dir, de les nostres vides personals, professionals i socials. Uh-huh. I jo crec que aquest moment de canvi és fotuts per tots. Que em perdoni que es pugui sentir o no al·ludit, però no és cap crítica personal, sinó és una crítica constructiva a nivell de societat. Uh-huh. No, però jo crec que després d'això serem millors persones.
Uh-huh. I la darrera, abans d'entrar amb el cara a cara, sempre amb bona lit, sense combat de boxa, entre tu i na Tiffany i Víctor, tu com ella també ets un gran viatger. A tu personalment els viatges que has fet a la teva vida, què t'aporten?
M'aporten tranquil·litat, m'aporten sortir de la roqueta que estim, no?, que tant estim i que, com deies, ja he ficat arrels quan vaig néixer i espero que l'arbre pues, quedi ben arrelat, no? Però els viatges me donen una capacitat cultural immensa, una nova dimensió, em donen les ganes de tornar a casa, no? I sobretot deixar una petita semilleta d'aquestes arrels, que si algun dia broten, doncs també poden anar-les a recercar.
Caram, que interessant. I com que us veig a tots dos, na Tiffany a la meva esquerra, tu a la meva dreta, Víctor, amb moltes ganes d'interpel·lar-vos l'un a l'altre, això, doncs, vostra serà la paraula tot just ara.
L'un per l'altre.
Idò, Tiffany, crec que volia començar, Tiffany?
No, no.
Ah, doncs, Víctor, vinga, qui vulgui.
Bé, bueno, quan parlaves ara de que Tiffany a mi izquierda, Víctor a la dreta, no era cap apologia política, no? No està, crec que no vamos a dejarlo como...
Ni a la boxa tampoc, eh?
Exacte, no? Uno enfrente del otro, no?
Això mateix.
Tiffany, si quieres nos dirigimos en castellano, quizá.
Com vulguis.
Com vulguis, tu mira, que bien.
Tu pots xerrar lo que vulguis i jo puc xerrar el que vulguis.
No, no, ella el volta millor que jo perquè parla 5 idiomes, crec que si no he escoltat bé, és a dir que
bé,
jo estic
més limitat. Eh?
Sí, sí.
No, en jo... mallorquí us enteneu tots.
Exacte.
Dos.
Sí, el tema no és entendre, és xerrar. Pots xerrar, però t'has d'expressar. I si t'has d'expressar, l'has de fer molt poc a poc. I si he d'entrar en coses molt apassionants, pues que me voy al castellano.
Senta't lliure, ja ho saps.
Ja està.
No, jo primer de tot volia convidar, aquest any ha estat cancel·lada, però volia, he sentit, si no vaig malament, que la Tiffany és una amant de la navegació. No? I nosaltres a la Fundació, sempre de mans de Yates Mallorca, des d'aquí, també li vull donar un agraïment especial perquè ens ha suportat sempre totes les nostres iniciatives a la Fundació. Fem una regata solidària sempre als octubres, que dura una setmana i és un projecte meravellós. I et convido per l'any que ve, si vols, a compartir el nostre vaixell.
Fet.
Eh? El surcar, perquè jo... Sí que és cert que no soy gran marinero, jo vaig dir el dia... La meva dona, és una anècdota, la meva dona va compartir la primera regata fa un any i mig embarassada i no ho sabia. I jo, que no estava embarassat, evidentment, però crec que vaig acabar pitjor que ella, li vaig dir, mira, el dia que si tu i jo no estamos juntos, cásate con un marinero, porque esos son hombres de verdad. Jo, és que és fotut, no? La mà, si no estàs acostumat, has d'estar ben preparat, no?
Però jo he dit que són una apassionada de la navegació, no he dit que són molt bona navegant, eh?
Bé, mira, jo et deia, jo crec que la passió i la feina són claus de l'èxit, no? Així que si puges a lloc i baixes segur que... Alguna manga ganamos, ¿no?
Cuenta conmigo.
Però tinc una pregunta que m'agradaria fer-te. Tu has dit que la vida passa, no tan ràpid com quisiéramos, que has passat per diferents episodis de la teva vida que jo m'han deixat meravellat, però si jo et fes una pregunta que mos queden 4 o 5 minuts, te faria com es veu la Tiffany d'aquí 10 o 20 anys?
Espero encontrar serenidad, ser más generosa, no ir tan rápido, poder dedicarle tiempo a las cosas que realmente me importan, porque ahora evidentemente bueno, todos trabajamos y trabajamos por lo que nos gusta, pero también trabajamos por un sueldo. Y una de las cosas que he aprendido en esta pandemia es ser dueña de mi tiempo. Y ha sido una experiencia nueva, maravillosa, y me gustaría repetirlo. No quiere decir que me quiero jubilar, ni mucho menos, y más seguramente seré una señora... Bueno, la palabra mayor no, madura, muy activa, pero desde luego habiendo encontrado por lo menos el sosiego.
Muy bien.
El sosiego.
Muy bien, muy bien.
Pero esto es muy gracioso porque la pregunta que te iba a hacer yo a ti es ¿cómo quieres ser de mayor? No, ¿sí? ¿Qué quieres ser de mayor?
¿Cómo?
Muy bien.
Normalmente es ¿qué quieres ser de mayor? Que también te falta todavía mucho para ser mayor, pero ¿cómo quieres ser de mayor?
Pues mira, ¿cómo quiero ser de mayor? Pues como soy ahora, ¿no? Quizá con menos arrugas de las que igual me esperan, ¿no? Pero quizá con esas ganas de ser un ejemplo, ¿no? De ser un ejemplo para las generaciones venideras, ¿no? Para la juventud de la Fundación, para mis hijos, para mi familia. Ser un referente, ser una persona generosa, ser una persona que pueda brindar ayuda. Que siga cometiendo el error de no saber decir que no. Y que, sobre todo, aprenda a escuchar un poco más a los demás y a seguir cultivando su inteligencia. Eso es así como me gustaría verme en unos años, ¿no? Cuando sea mayor.
Wow. ¿No?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vosaltres que sou persones viatgeres que heu estat a tants racons del món, quin lloc a banda de les illes ens recomanaríeu per visitar o per viure, per exemple? Ara, Tiffany,
uno. Un, impossible.
És que només tenim un minutet i mig.
Un sitio es imposible. Yo diría, donde te lleve el alma. Te quieres, hay sitios que te llaman y hay sitios que te apetecen. Hay sitios que deberías ir. Donde te llame. El mundo es muy grande y no hace falta irse lejos, porque esas islas también hay mucho que ver.
Sin
no, el tema es cambiar de perspectiva. Una de las cosas que una de las frases que a mí me gusta que tú has citado a Saint-Exupéry y varios, pero bueno, es el Steiner siempre decía que hay que mirar las cosas desde ocho perspectivas para entenderlas de verdad. Y es muy difícil hacer esto en la vida, sobre todo los que nos movemos mucho.
Es nota, Víctor, que ha estat a la política perquè ens ha fet tota una perorata molt interessant, però no ens ha dit a on, eh?
Exacte. Però jo te recomano Tailàndia, si vols, per començar. Eh? Això em va enamorar.
Sí, per què, Víctor?
Perquè és una cultura assombrosa, la seva gent és meravellosa, és la cultura de la sonrisa. Parlàvem aquí de les bones vibracions i el menjar és meravellós i és un país en el que ojalà el dia de demà pugui mostrar-li al meu fill.
Saps dir adéu en tailandès?
No. Sí, hola, és suadicap. Si te val.
No, i tant que sí.
T'he dicho la cuenta, eh? La cuenta, por favor.
Molt bé. Idò, Tiffany, sincerament, i al marge d'aquesta darrera broma que sé que has entès, moltes gràcies per la teva participació avui aquí a Societat Anònima. Gràcies també, Víctor. Gràcies a tots pel vostre testimoni.
Gràcies.
Hem parlat amb dues persones, viatgeres, emprenedores i, sobretot, bones persones i persones amb valors. Com també ho és, no en tenim dubtes, en Lluís Menéndez, al capdavant de les Vies del So. Gràcies, Lluís. Gràcies a tota l'audiència. Tornarem puntualment a la nostra cita dissabte que ve. Adéu-siau.